i llavors a posar-te darrere seu i a posar-te al carril de l'esquerra.
Bueno, i després ja això ja va actituds i de com s'afronta aquestes coses. Però la gent que decideix, per exemple, ja avançar directament per la dreta. Avançar directament per la dreta i anar pitant, no? De dir, escolta, si no us moureu del carril central, mira, jo vaig per la dreta, vaig més ràpid que tu i t'avanço per aquí.
El fet de que hi hagi molta gent circulant pel mig, també no els estic defensant ni justificant, és una infracció, però el fet de que hi hagi molta gent circulant pel mig de forma estable, perquè ens entenguem, propicia que hi hagi molta gent que perd els nervis, que no els hauries de perdre, i que acabi fent aquesta maniobra perillosa, que és adelantar per la dreta.
Clar, per això posen en risc la conducció. No? Jo soc d'aquelles persones que crec que som un col·lectiu més ampli del que pot semblar, que tenen fòbia directament a conduir. O sigui, a mi em fa pànic.
A mi m'encanta.
A mi em fa terror. I penso, de vegades ho penso, no? La meva parella es fot dels nervis i ell diu que són un perfil els que fan això, no? Quan els passem i els mirem, com tu dius, ell diu, jo, és que són un perfil. Però jo, com a conductora nefasta, crec que també potser seria de les del mig, per intentar fer el mínim possible de maniobres, no?
Jo entenc el que diu l'Helena, hi ha molt de camió i anar per la dreta...
I tot adalentaments dels mateixos camions entre ells, que llavors queda ja saturat el carril del mig directament,
És que, clar, ens ho treu a I-57.
La multa per aquests conductors als quals els Mossos d'Esquadra primer els hi fan llums i els avisen per megafonia que cal circular per la dreta, i en cas de que ignorin l'advertència se'ls posa una multa de 200 euros. La immensa majoria d'aquestes sancions que han posat els Mossos d'Esquadra són a la P7.
Sí, que és la carretera que està assumint un major creixement de trànsit amb l'alliberament dels peatges, que seria un altre tema que podríem posar a debat.
Se n'ha parlat
peatges,
no és un tema, se n'ha parlat molt d'aquest tema i que n'haurem de continuar parlant, perquè hi ha aquesta sensació de si la Unió Europea demanarà que es posin els peatges, que retornin, de quina manera han de retornar, etcètera.
El problema és quin format de peatge, si és peatge o és vinyeta.
Correcte. No, és un tema molt interessant, són les 11 i 2.
És que sempre m'ho fas això, cada cop que vinc em fas el mateix. Sí.
El que podem fer, Dani, és a partir d'ara comentem tu i jo els temes a primera hora del matí.
El director del programa ets tu. Jo no vull aquesta responsabilitat.
Escolta'm una cosa, notícia d'última hora. Kepa, el porter, Kepa Arrizabalaga, serà oficialment el substitut de Thibaut Courtois a la porteria del Real Madrid. Ho ha anunciat el Club Blanc en un comunicat. Es fitxa Kepa, que actualment era porter del Chelsea, per substituir doncs el porter belga, que recordem, lesió de creuats del genoll, i que estarà doncs 7, 8, 9 mesos, una gran part de la temporada de baixa. Oficial, el substitut, que era el que ja sonava, s'havia especulat al principi amb David De Gea, però després, a la que es va anar concretant, es va parlar molt clarament de Kepa. Doncs oficial, Kepa, nou porter del Real Madrid. Joan Bordeus, moltes gràcies.
A tu, cap dubte que la porteria del Real Madrid i la seva màgia negra convertirà Kepa en el millor porter història. Sense cap mena dubte, cap esperança que Courtois... Claríssim.
Oblidaran molt ràpid Courtois.
Podria haver estat perfectament a la tertúlia.
Cap esperança a la màgia negra o la unitat de destí d'aquella porteria que no es pot comprendre de cap de les maneres.
És bestial,
És bestial. És una cosa, vull dir... Keylor Navas, bueno, unes coses. Aquella porteria convertida en herois autèntic... Bé, jo crec que jo pararia alguna cosa, si em posés tots aquells pals.
Ara està sortint Joan Bordeus en forfiles.
Sí. China.
Sí, no. Els porters fa molta raó. No, Courtois és una cosa...
Però és que les últimes semblants del Madrid no s'entenen sense...
Però la reacció correcta és perdre l'esperança i saber que és una cosa de la porteria metafísica del Madrid, no de qui l'ocupa. Llavors, no cal, com a culer, no cal tenir dipositar ningú una unitat d'esperança en que la baixa de Courtois ens portarà un mal porter pel Madrid. És
bueno, i si no, la premsa madrilenya ja ens convencerà, no? Allò, que pa selección, no?
Sí.
Joan Bordeus, Imma Muñoz, Helena Freixa i Dani Guillem, moltíssimes gràcies. Gràcies per venir, sobretot a la setmana negra de l'estiu, que és aquesta la que tothom fa vacances. Res, que vagi molt bé. Ara, de seguida, aquí al Món RQ, tornarem un moment a la rumba, però clar, és que no tornem de qualsevol manera.
Sí, sí.
Aquest estudi d'aquí uns minuts entrarà Òscar Nin, en tant d'estudiós de la història de l'art, per parlar-nos i fer-nos un repàs de per què la cultura catalana és catalana i no cap altra cosa. De seguida.
Banc Sabadell t'ha ofert el per què de tot plegat. Sabadell, necessites un banc? Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca,
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
RAC 1.
Aquest any nou li demano salut, amor, i un escriptori.
Però si és setembre.
Si el teu any també comença ara, prepara la tornada a l'activitat a IKEA. I si ets d'IKEA Family i ets estudiant, tens un 10% de descompte a les botigues per compres de més de 100 euros a partir del 16 d'agost. Consulta les condicions a IKEA.es.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos...
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
He d'anar a comprar, però amb aquesta calor em fa una mandra.
Cap mandra. Si vas a Servei Estació estaràs fresquet i ells s'encarreguen de portar-te a casa. I de franc, tot el que necessites per a la teva llar o negoci ho trobaràs a la botiga del carrer Aragó 270 de Barcelona. I per una compra a partir de 100 euros et posen un taxi per tornar amb tota la comoditat del món.
Doncs me n'hi vaig, perquè vull posar a punt el pis.
Servei Estació, on trobaràs de tot i per a tothom, t'ofereix un agost ple de promocions. Consulta'ns les condicions a serveiestacio.com o a la botiga.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
RAC 1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador marcapaquet. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Mala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1. El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
11 i 9... Òscar Nin, bon dia.
Bon dia. Què tal? Molt bé.
Feia dies, que no seies en aquest estudi?
Sí, feia uns quants dies. Vaig sortir d'aquí, bueno, pràcticament acompanyat de la Guàrdia Civil, i molt em temo que avui també.
Sí?
Sí, sí. No, perquè, bueno, vam parlar i em vas trucar, ah, vine i tal, i parlem d'això i tal, perquè, hòstia, m'he quedat esparverat en tot això de la rumba catalana.
Sí, eh?
Bueno, arroba no se podia saber, també, eh? Però demostra el nivell intel·lectual i cultural d'aquest país, i quan dic d'aquest país, dic de Catalunya i de l'estat espanyol, És increïble el que hem vist aquests dies, amb un fet cultural i artístic de primer ordre. És increïble. Mm-hmm. És que no m'ho puc ni creure. És increïble. Ara en parlarem. Sí. És que...
Avui vens, Òscar, en tant de estudiós
sí.
De l'art.
No, és que veus que aquests dies, per part d'un funcionariat espanyol, s'han dedicat a repartir carnets de coses. Ja vinc jo a repartir carnets, com, insisteixo, avui vinc com a historiador de l'art, especialista en art no objectual i filosofia contemporània de l'art, i com a experiència de 20 anys de crític musical. Sé el que és la rumba catalana, no cal que m'ho expliquin d'un ministeri de Madrid.
Hi ha un documental, que és el documental que ha presentat la plataforma,
sí.
Precisament perquè han fet tota la candidatura a nivell escrit i també sí. Hi ha document audiovisual. En aquell documental hi ha una promo d'un minut
sí.
Que comença amb Rosario Flores
sí.
I ella diu, la rumba catalana és catalana
sí.
I punt
sí. I ojo, i ho diu Rosario Flores, que Rosario Flores no ha penjat llaços grocs pels puestos, no ha fet la via catalana. Rosario Flores és més espanyola que la bandera de la plaça Colón, però Rosario Flores sap de lo que està parlant i sap que la rumba és catalana. Després parlarem de l'altra rumba que hi ha amb els xitxos, els xunguitos i tot sí. Això que va vindre molt després, perquè va, comencem ja a repartir
sí.
Coses.
Vinga.
La rumba catalana no neix amb els Manolos al 92, La rumba catalana neix a finals dels anys 40 al carrer de la Cera a Barcelona.
Anys
sí,
40, eh?
Estem parlant del pare del Pescaïlla. El pare. El pare de Lolita Flores. O sigui, el pare del pare de Lolita Flores. Als anys 40 ja estaven fent coses al carrer de la Cera. Estava Peret, que baixava de Mataró, als bars de Barcelona, on, on es juntaven. Al carrer de Sant Pau hi havia uns bars que ja Peret és on es va formar com a rumbero. Què va passar després dels anys 50 i tal? Hi havia uns viatges a Colòmbia i a Venezuela de gitanos catalans que anaven a vendre roba allà. Mm-hmm. Quan tornaven a Catalunya, no a Callao ni a Malasaña, a Catalunya, tornaven amb aquell bagatge cultural i musical. I aquella manera de fer dels sons colombians i de Venezuela es va transformar en el que és la rumba catalana. Van barrejar una mica aquells dejes flamencos, evidentment, i amb aquestes noves sonoritats. Bé, als 50, qui triomfava en aquest país? Antonio Machín. Antonio Machín. Tot això es va posar en solfa amb uns gitanos a Barcelona. Aquesta, d'allò... Ja, la historiografia... No vull omplir el cap a la gent amb dades i tal. No vinc a això aquí, però, hòstia, posem sobre la taula què és la història d'aquest país. La rumba és catalana. Però és que no cal. És que ho diu Lolita Flores.
Sí, sí.
Ho diu la filla de Peret. Ho diuen els espanyols que la rumba és catalana. Però a què estem jugant? O sigui, no podem permetre que un funcionari... L'altre dia, quan vaig escoltar les diatribes d'aquest senyor, que és un funcionari del Ministeri Espanyol, dient, és que semblava un lorito de repetició. La clàusula 2 de la 3, perquè si vamos a la ONU... No, però és que no necessito cap enganxina de ticket restaurant a la porta del bar per saber que aquí se puede comer. Però que ens hem tornat bojos? O sigui, com podem negar la història? No la podem negar. És que aquest acte és, i ho dic així clarament, és anar a la porta de la casa de la filla del Peret i pixar-se a la porta. Però què és això? Com estem permetent que juguem amb la nostra cultura i la nostra història d'aquesta manera? Aquest, bueno, vamos a presentarlo en no sé dónde, bajo la pàtina de rumba española. Però si els mateixos espanyols gitanos t'estan dient que és rumba catalana.
Sí.
Però qui ets tu per soterrar un esdeveniment cultural de primer ordre sota una bandera? Això s'arrastra des del franquisme. Franco va agafar tot el folclore espanyol i el va sintetitzar amb l'andalús. Tot l'altre folclore, el perifèric, que és meravellós, el gallec, l'extremeny, el català, era residual. Estos que se queden en su casa haciendo lo suyo. España es flamenca. I això és franquisme sociològic que arriba fins avui. Fins avui. I és així. A mi m'agradaria posar en context 4 o 5 coses.
Sí, us he
fet una petita playlist. No començarem en paret. Deixa'm començar amb un tema que coneixem tots, més que res perquè es va fer famós, perquè el va cantar la seva filla. Sarandonga, del Pescaïlla. Aquest tema no és del Pescaïlla. Aquest tema és ara mateix, no sé de qui és, crec que és un tema que ve de Sud-amèrica, però que el Pescaïlla el va tocar per primer cop aquí, i ara veurem i escoltarem el que després seria el ventilador, que és la senya identitària de la rumba catalana, que és barrejar, tocar una guitarra espanyola i fer d'aquella guitarra un instrument de percussió. Escoltem, si et sembla, aquesta meravella del Pescaïlla. Per cert, els gitanos catalans el deien el Pescadilla. A Espanya es va espanyolitzar per el Pescaïlla.
Li van fer caure la D.
Sí, tots els gitanos, i a casa seva, el deien el Pescadilla, no el Pescaïlla. Escoltem el Pescadilla amb Sarandonga. Ojo.
Sarandonga y no vamos a comer. Sarandonga, una rumba bacalao. Sarandonga y no harto de vuelo. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, chibiri, chibiri. Sarandonga, chibiri, chibiri. Sarandonga, chibiri, chibiri. Sarandonga, oye lo cantar. Yo no como la judía.
Què em dius d'això? Això és patrimoni català. No, és que canten en espanyol... Ara ja començo a fer baguetes.
Sí, ja ho he notat que va sortir.
És que canten en espanyol. I què? Que cantin en espanyol. El que està sonant ara és el ventilador. El ventilador és aquesta manera de tocar la guitarra que ara aquí es podrien matar entre els quants. Algun diuen que això s'ho va inventar el Pescadilla, sí. Alguns que ho va fer Peret. Jo, pel que he llegit i pel el que m'he informat, qui realment va començar a tocar així per primer cop la guitarra, que és molt fàcil, és aquest ritme, sacatant, 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 és donar un copet a baix i a dalt de la guitarra, sí. I tocar al mateix temps les cordes.
Que els germans Muñoz Estop explicaven, precisament.
Efectivament.
I la manera d'explicar-ho és aquesta.
Clar, és que és això. Això és rumba català, l'Anna. Els més radicals diuen que qui es va inventar aquesta manera de tocar la guitarra va ser el germà del Pescadilla. Però hi ha molts epicentres, no, és com tota la historiografia, no hi ha només un punt. A Catalunya és molt rica amb la tradició de rumba, i no només a Barcelona, els gitanos de Lleida, el garrotín, a la vera de Sant Joan, és una expressió cultural i artística musical catalana. Tots els gitanos de Balaguer, de Lleida, els d'aquí, els d'Hostafrancs, els de Gràcia, és això, van barrejar. Vam fer aquest poti-poti amb una coctelera de, bueno, una mica del flamenquito, però la senya identitària catalana és aquesta.
Yeah.
És aquesta. Ve Peret, i Peret ho posa tot cap a... no sé, és que és espectacular. Lo de Peret necessitaria...
Revoluciona tot, eh? Sí, tot potes al l'aire.
Però no només amb el flamenc i tal. És tot. Ell revoluciona també la concepció de lo que és el món de l'espectacle a Espanya. Ell era Déu. Escoltem ara, si et sembla,
sí.
Això que escoltareu ara, amics, és la Bíblia de la rumba en català. Escoltem el mig amic.
Enredant per allà,
enredant per aquí,
d'aquesta manera em va pujar a mi. Enredant
per allà,
enredant per aquí, d'aquesta manera em va pujar a mi. Teixits.
Mireu com té aquest deje de Lleida i de Balaguer i del garrotín. És, faig el sacatán, 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 i el garrotín, a la vera de Sant Joan, al mig amic i tal, deixo un marge per l'improvisació, per fer allò, i després torno a la tornada.
Hi havia improvisació, eh? Amb la
rumba catalana neix al carrer, neix als bars. És una expressió cultural que en aquest país tenim un problemón gravíssim, la gent que treballem amb la cultura, perquè encara tenim al cap al segle XIX, com el Ministeri de Cultura espanyol. Què passa? En aquest país només és cultura lo que és museable. Se le puede poner un marco y se cuelga dentro de un recinto y se cobra una entrada. Hòstia, estem al segle XXI. Anem tan retrasats intel·lectualment, culturalment i formativament, que és esparverant. No ho dic per mi, Miquel Iceta. Ho dic també per aquest funcionariat que ens estan donant. No, és que hay que presentarlo i tal. Tu t'imagines... És que això, comentant amb crítics musicals nord-americans, es quedaven gelats. Diu, vosaltres us imagineu que, per exemple, el house, diuen als Estats Units que és house americano, el house és de Chicago, el techno és de Detroit. Tios, és que és així de senzill.
No és nord-americà, no, no és estatunidenc.
No, les coses tenen un epicentre, una gent i una manera de fer. I això s'ha de reflectir en la història. No podem soterrar esdeveniments culturals, siguin del signe que siguin, sota el manto de la estanquera. Aquesta cosa del mejor unidos és una vexació constant i absoluta des del franquisme que dura fins avui. Això de la rumba catalana i la UNESCO és franquisme sociològic. És menys tindre no només un fet cultural, sinó a un poble com el gitano. I és així, i s'ha de dir, clar, l'altre dia el gitano que va estar amb el Xavi Rocamora i la Priscila Magrinyà,
sí,
ho va deixar ben clar. Ell va dir, va començar l'espeix dient, soc català, gitano i socialista. Hòstia, para la cinta.
Sí, sí,
para
sí.
La cinta, va començar a repartir i es va quedar sol. No, és que no hi ha res més a afegir. No hi ha res més. Per què es tracta en aquest país la cultura així? Per què? Estem al segle XXI. És infame. Insisteixo, que ha tenido que venir, y lo digo en español para llegar a más gente, ha tenido que venir Lolita Flores. Lolita Flores, española, a dir que la rumba és catalana, és vergonyós. És vergonyós. A mi, com a historiador de l'art, em fa pena viure en un país on tenim gent que manega institucions culturals, que, ho diré molt suaument, sí, perquè estic molt, molt enfadat, ni està format, ni ho vol estar. És increïble. Jo no m'imagino agafant... Avui s'ha dit aquest matí, has fet un estupendo davantal. Escolta, el cocido madrileño és madrileño. Eh? La muñeira no és patrimonio de la calle Malasaña. El ventilador no se inventó en Zamora. Aquí hem agafat tot això i després van vindre els xitxos, los chunguitos... Allò és una rumba aflamencada. No té res a veure amb la rumba catalana. La rumba catalana és una cosa molt diferent a los chichos y los chunguitos. Recordem que tot això va canviar la indústria musical d'aquest país.
Absolutament.
Qui venia més discos a l'època? Peret, tal. Va haver-hi una explosió als 70, a la tele i a la ràdio, només s'escoltava rumba catalana, i s'escoltaven coses com aquestes, que això és un clàssic tremendo, com Los Amaya i amb aquest Caramelos.
Caramelos, caramelos, caramelos.
Aquesta seria... Eren de Barcelona, també.
Sí, aquesta seria... És que tots els gitanos romperos podíem subscriure, doncs mira, el Raval, el Carrer de la Cera, Hostafrancs, Gràcia, però insisteixo, no ens oblidem mai, mai, mai dels gitanos de Lleida, sisplau, la gent de Balaguer. Hòstia, són molt importants amb la cultura d'aquest país. Perquè vull recordar que la música és cultura. Eh? No només anar a l'EMNAC un cop cada 6 anys a veure com està el gòtico català. Bueno, pues és això. Què va passar amb els 70? El Peret va obrir aquesta lloc perquè van començar a barrejar coses. El rock, les músiques latinoamericanes... Hòstia, hi arriba Gato Pérez, un argentí, tio, que ho tomba tot. O sigui, ho tomba tot perquè arriba aquí i diu un momento, a veure, com esteu tocant la guitarra? Hòstia, però si això és meravellós. Ei, anem a fotre aquí uns pianos de música latina, anem a fotre una miqueta de jazz, anem a fotre una miqueta de rock laietà. Hòstia, Gato Pérez. Va vindre un senyor d'Argentina a posar en solfa i a dir, ei, nanos, aquest patrimoni cultural és nostre.
Un senyor d'Argentina que de seguida va aprendre la llengua, i va cantar molts anys a català, i ell ho tenia molt clar, a la mítica rumba de Barcelona, seva. Ni de la Xina ni del Japó, la rumba que coneixem.
És que és així, i no cal posar-se a repartir carnets de coses i tal, però si ho hem parlat, és que és així, és un fet cultural i artístic català. No hi ha més. En aquest país tenim un problema perquè des de fa molts anys estem confonent cultura amb entreteniment. I la gent que manega les institucions públiques té aquest problema, que es versa tot en l'entreteniment. No, nanos, això és cultura i altíssima cultura. Deixa'm posar aquest, aquest trosset d'un tema de Gato Pérez que es diu El Ventilador, que parla de la manera de com es toca aquesta guitarra i com es fa la rumba a Catalunya. Escoltem El Ventilador de Gato Pérez un segon.
El ventilador, el ventilador máquina, el ventilador, el ventilador camina,
el ventilador.
Ei, és això. Taca, 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 taca. Vull explicar una cosa. No sé si en recordeu quan Raimundo Amador va anar als Estats Units amb B.B. King a gravar un disco de blues. Raimundo Amador va portar uns discos a B.B. King. Entre ells portava rumba catalana. Els negres d'Estats Units que tenen aquesta arrel de la seva música folk, és a dir, el soul, el rhythm and blues i tal, tenen una... Quan van escoltar per primer cop els Gitanos, van dir, aquesta gent és la nostra gent. Tenen la mateixa sang que corre per dins. Porten el ritme a dins. Això li deien també a Tete Montoliu. Deien, our man in Barcelona. És el nostre tio a Barcelona. No era un espanyol. Era Tete Montoliu. Era català. Era el seu tio aquí. Pues això és com la rumba. Aquest sentiment... hi ha un concert... Ara en parlarem, eh? Vull anar molt ràpid. Hi ha un concert dels Gypsy Kings... Per cert, gitanos catalans de la Provença, a Hollywood, als anys 80, on veus tots els blanquets que no saben ni com agafar la rumba i veus a tots els negres presents al públic ballant i disfrutant. És el que passa també amb el house. El house, quan tu balles, és una expressió com el roneo de la rumba. Estàs ballant, estàs
lligant, no
estàs passant-ho bé, tal... Escolteu, això té una denominació d'origen, insisteixo, amb quina cara s'hagués plantat els inventors del xotis si hagués hagut un ministre català que hagués dit no, esto no es de Madrid, esto es de todos.
España.
¿Cómo? ¿Qué es de todos? Aquesta sensació de franquisme sociològic d'intentar tapar amb l'estanquera els esdeveniments culturals de primer ordre de les perifèries és el pa de cada dia. Jo tinc 48 anys. 48 anys. A mi em va formar a la Facultat d'Història de l'Art un senyor que es deia Miquel Porter i Moix i un altre que es deia Ricard Salvat. Dues eminències amb el cinema i amb el teatre d'aquest país. Saps el que ens deien? Nanos, arribarà el dia que haureu de defendre la cultura amb el cos, posant el cos. I això és el que hem de fer. Hem de posar el cos per defendre això. I no estic parlant de banderetes, estic parlant de cultura. Estic fart de veure que els representants culturals, tant d'aquí com d'allà, ni estan formats ni tenen el mínim nivell intel·lectual per parlar de cultura. És lamentable i és trist. I des d'aquí vull fer una crida al jovent, que és l'única esperança que tenim en aquesta vida... Hòstia, poseu-vos les piles. Feu-vos respectar. I sobretot, el que dic a l'embalat, nanos, estimeu-vos. No escolteu merda. No escolteu merda.
Sí, sí.
És així.
No escolteu merda.
No escolteu merda. I sobretot, respectem el que és nostre. Insisteixo, tenim aquesta sensació de la historiografia i les coses del segle XIX. Jo no necessito la pegatina de en este bar acepto cheques restaurantes per saber que això és meravellós i és una nostra. Ara, si nosaltres mateixos ho menyspreem, on anirem per fora a que ens reconeixin el què? El què? I per què necessito el salvoconducto d'un senyor que està sentat en Malasaña per anar a defendre la meva cultura a Europa? Per què? En virtut de què? I en representació de què? De mejor unidos i mejor... Escolteu, ho esteu fent molt malament. Molt malament. I estem parlant d'una comunitat, la gitana, que precisament hi ha de tot, eh? Però, hòstia, radicals de Terra Lliure no són. Eh? No són radicals de Terra Lliure. Aquest tall que has posat aquest matí de l'entrevista de Paret del 93,
sí.
Hòstia, han passat 30 anys, nano,
30.
I estem amb les mateixes. I t'ho deia un gitano català espanyol que se sentia més discriminat i amb més racisme per ser català que per ser gitano. Per l'amor de Déu. Però què és això? 30 anys després estem igual, tio. 30 anys després. És que només hagués faltat que haguessin enviat a la Guàrdia Civil a la porta de la casa de la filla del Paret per dir-li, esto es España. Però què és això? Però què és això, tios? Però què és això? Sisplau, només demano una cosa a la gent que manega la cultura a les institucions d'aquest país. Formeu-vos. No ens deixeu en ridícul pels puestos. La cultura en aquest país ja és entreteniment. Ja ho tinc per assumit, és igual. Però, nanos, anem amb el cap alt i dignitat. I dignitat. Que han de vindre uns gitanos de Barcelona i catalans a defendre la cultura d'aquest país. Foteu vergonya. 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 I ho dic com a historiador de l'art. És increïble el que hem viscut aquests dies. És lamentable. I no ho dic per Miquel Iceta, que també... Miquel Iceta és una peça més del d'allò. Home, però per l'amor de Déu, Miquel, que ets d'aquí, nano. Hòstia, que només falta que sortís Miquel Iceta dient que, bueno, és que la rumba se hizo en Malasaña. No, home, no, per l'amor de Déu. Hòstia, no. I quin mal hi ha en presentar-se pel món dient nanos, aquests gitanos catalans, que són espanyols, fan aquesta cosa cultural i artística que és una meravella única al món i estem orgullosos d'ells, de que siguin catalans. Hòstia, no. No. És catalanofòbia. És... hi ha al·lèrgia a tot lo català. Des del 34 hi ha al·lèrgia a lo català. Al·lèrgia. És infecta. I de debò, a les noves generacions, hòstia, poseu-vos les piles, la gent gran ja no podem fer res. I sabeu què? Els catalans i els gitanos catalans vam perdre la guerra civil. I per això estem com estem. I és així, no hi ha més, nanos. Dignitat i, sobretot, estimeu-vos i no escolteu merda.
11 i 31, passa un minut de 11:45. Òscar Nin. Gràcies. Estàs, bé, estàs una mica millor ara?
Ara estic una mica millor. Estaré ara una mica millor quan em convidis a unes tiles que tens aquí preparades.
Sí, les tinc aquí preparades.
Per cert, no vull dir res, perquè ara el Jordi Basté ja m'està enviant whatsapp i tal, que com està l'estudi, com està tot.
Com està estupendo, no?
Teniu això com una rave, eh? Xiveques pel terra... Bueno,
ja... bueno, és el que té. Bueno,
aquest també...
La gent jove.
No, molt bé, molt bé. Escolta, molt content i, bueno, pues endavant amb tot. I permeta, com a radioient, felicitar-te per aquest el món a l'estiu. Ho estem fent molt bé. I endavant, Sergi.
Gràcies, Òscar. Endavant tot... i no escoltem merda.
Correcte. I, si em permeteu, a l'avi torna a la cova. Eh? Perquè només entreieu de la cova per bordar una estoneta. Sacar el pitbull un rato, que hay unos chungos aquí. Vamos a sacar nosotros al chungo. Ei, pues el chungo aquí està. Visca la cultura i visca Catalunya, nanos. Endavant.
Òscar Nin, moltes gràcies. Ara, de seguida, aquí al Món RAC1, Sergi Bombermeier i les sèries mítiques de la història de TV3 amb el Carles Perelló. De seguida.
RAC1.
He d'anar a comprar, però amb aquesta calor em fa una mandra.
Cap mandra. Si vas a Servei Estació estaràs fresquet i ells s'encarreguen de portar-te a casa. I de franc, tot el que necessites per a la teva llar o negoci ho trobaràs a la botiga del carrer Aragó 270 de Barcelona. I per una compra a partir de 100 euros et posen un taxi per tornar amb tota la comoditat del món.
Doncs me n'hi vaig, perquè vull posar punt al pis.
Servei Estació, on trobaràs de tot i per a tothom, t'ofereix un agost ple de promocions. Consulta'ns les condicions a serveiestacio.com o a la botiga.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos...
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho. Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
A Supermercat Plus Fresc ens serveixen cada dia els productors locals, amb qui ens uneix una relació de confiança. Així, fomentem una alimentació saludable basada en el producte fresc de la terra i de temporada, al mateix temps que afavorim la sostenibilitat i contribuïm a fer que la nostra pagesia tiri endavant. Comprant a Plus Fresc ho fas possible. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra...
oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants. RAC 1.
Aquest any, al versió estiu, hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem molt superesport per cremar el dinar. Cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia de mar, aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, versió estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
24 minuts i clavem les 12 en punt del migdia. Parlarem amb una persona que realment ella sola té moltíssimes entrevistes. Difícilment no heu vist almenys alguna de les obres de teatre que ha guionitzat. Es va estrenar el 97 amb Zoe, dirigida per Lluís Omar, i des de llavors ha escrit els guions de tantes i tantes obres: Àngels, Refugiats, Cafè, Top Model o Instruccions per fer-se feixista, ben recent. I per si això no fos prou, ja diu això, ha donat vida a moltíssimes de les sèries que ja formen part del nostre imaginari. I quan dic això dius, a veure, Sergi, a quines sèries et refereixes? Sèries com aquesta? Aquesta. O fins i tot aquesta. Crec que no m'equivoco si dic que és un dels guionistes, amb majúscules, de casa nostra, ens ha marcat a tots, però pocs potser alguns sí, n'hi haurà d'altres que no, sabreu qui és. Sergi Pompermayer, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Sergi?
Molt bé, molt content de ser aquí.
Sí, Déu-n'hi-do, amb aquest repàs i ara, sí, ara el farem. Abans que res, deixa'm saludar també Carles Parelló, bon dia.
Hola, bon dia, Sergi, com estàs?
Què sents? Què notes quan escoltes la sintonia de Plats Bruts, de Jetlac o de la Riera, per exemple?
Home, és emocionant, i a més és emocionant també poder donar tot el prestigi que es mereix al cap pensant i creatiu de tot això, perquè sempre moltes vegades tendim a fer-ho més a les cares visibles, no?, els actors, actrius, i etc. I per mi és un honor poder estar en aquesta taula amb el Sergi Pompermayer.
Per cert, Sergi, abans que res, deixa que et feliciti, perquè aquest any has estat nominat al Premi Teatre Barcelona.
Sí.
Per l'obra Amèrica.
Ahà.
Enhorabona en aquest sentit.
Moltes gràcies.
En quin moment arriba aquesta nominació?
Pues m'arriba per les xarxes, perquè una de les actrius de la funció va penjar a Instagram i em va etiquetar, i aleshores ho vaig veure i vaig dir, hòstia, que bé, quina il·lusió. Fa il·lusió que com a mínim es reconegui la teva feina, no?
Per cert, ara heu comentat, hem fet un repàs molt ràpid, has escrit molt teatre. Avui, i a més per això tenim aquí el Carles Parelló, parlar una miqueta de sèries, volem centrar-nos a les sèries. Moltes de les sèries que emet TV3 des dels anys 2000 porten el teu segell, Plats Bruts, ho repassàvem, La Cosa Nostra també, Set de Notícies, Jetlag, que sonava l'un per l'altre, Porca Misèria, Lo Cartanyà, La Sagrada Família, La Riera. A veure, jo tinc aquí apuntat que això potser hi ha molta gent que no ho sap. Tu ets veterinari.
Bueno, jo ho soc, ho seré tota la vida.
Ah, exacte.
Em vaig llicenciar...
Això no es perd.
Em vaig llicenciar en medicina veterinària.
Però
em vas
exercir gaire temps o no?
vaig estar 7 anys treballant a l'Hospital de Sant Pau fent recerca al Departament de Cirurgia Experimental i al Departament de Farmàcia de l'Hospital de Sant Pau.
I com passa algú que està fent recerca a l'Hospital de Sant Pau a fer guions de tele?
Doncs, mira, perquè des de petit havia fet teatre aficionat a Horta, amb el Foment Hortenc, i vaig tenir la sort, perquè la meva mare li agradava molt fer teatre, i vaig tenir la sort de coincidir amb un grup de gent que després ens hem professionalitzat, i entre ells hi havia el Jordi Sánchez, el López, el
Sergio,
hi havia també la Rosa Galindo, que és fundadora de l'Escola Òlia d'interpretació, hi havia el Cesc Calafell, que és cap d'escenografia de Televisió Espanyola ara, i tots vam començar fent altres coses, no? Perquè el Jordi era infermer a la Vall d'Hebron, el Cesc treballava amb un forn, jo feia allò de veterinària, però al final ens vam acabar podent dedicar al que realment ens agradava. De fet, era una cosa que ens agradava tant que ens semblava impossible que t'hi poguessis guanyar la vida. Per això vam estudiar altres coses.
Havies escrit coses abans?
Clar, jo havia escrit obres de teatre que havia fet al Foment Hortenc, no? I de fet, Zoe, la primera que vaig estrenar a nivell professional, perquè vaig guanyar un premi al Ciutat d'Alcoi, l'havia escrit perquè pensava, un dia l'estrenarem al Foment Hortenc, no? I la vam acabar estrenant a Lliure, que va estar molt bé.
Bueno, la idea, el que més t'agradava, ara també, el que més t'agradava en aquella època, i ara preguntaré també pel que més t'agrada ara, era escriure teatre o era escriure en general, escriure guions en general del que fos?
Escriure teatre. Sí, el teatre, bàsicament perquè és on em puc sentir més lliure, no? El teatre, puc escriure... Sí, el que em dona la gana és una cosa que fa sol, no? També, la majoria de les vegades. Sí, i amb tele també, m'agrada molt, però és una altra dinàmica, realment és una feina molt, molt diferent. I dins de la tele hi ha... Una cosa és fer plats bruts i l'altra és fer la riera, no tenen res a veure una cosa amb l'altra a l'hora d'escriure i fins i tot de la implicació emocional, no? O d'autoria que pots arribar a tenir amb un guió.
Per exemple, quina diferència hi ha entre plats bruts i la riera, com a guionista?
Pues la diferència bàsica és que plats bruts, sobretot, era una cosa molt més artesanal i més d'autoria, és a dir, cada un de nosaltres signava un guió i el signàvem perquè ens en fèiem càrrec d'inici a final, tot i que treballàvem molt en equip i posàvem molt en comú com volíem desenvolupar el capítol, però tu te l'emportaves a casa i l'acabaves fent, no? I en canvi la Riera, per exemple, que és una sèrie diària, és un procés bastant més industrial i molt, la feina està molt més compartimentada, no? Hi ha gent que s'encarrega de fer la Bíblia, hi ha una altra gent que s'encarrega de fer les escaletes de la setmana i hi ha una altra gent que s'encarrega de dialogar. Aleshores, és tot molt més compartimentat, no? No és tant... La sensació d'autoria del guió com a guionista, una altra cosa és com a creador, però com a guionista no és tan potent com fent una sèrie tipus Plats Bruts o La Sagrada Família mateix, no?
Això com funciona? Hi ha un guió a partir del qual es busca el millor actor per representar aquell personatge, o el guió i el personatge s'adapten a l'actor o actriu?
Depèn de la vegada. Depèn, no? A vegades comences a escriure sense saber qui ho acabarà interpretant, i aleshores escrius d'una manera, tu t'imagines un personatge, però realment escriure a favor d'un actor o d'una actriu simplifica moltes coses, no? Perquè en el moment en què tu coneixes l'actor o l'actriu, com treballa, què és el que millor sap fer o on se sent més còmode, escrius a favor d'aquesta persona, a favor de la persona i a favor del personatge, evidentment.
Hi ha hagut alguna sèrie o alguna obra en la qual t'hagis imaginat un personatge d'una manera i que després quan l'hagis vist realment a televisió o sobre l'escenari hagis dit, mare meva, no eres gens així com jo me l'havia imaginat?
Sí, passa, passa a vegades, no? També he de dir que la majoria de les vegades passa a favor, en positiu, no? I que passa més en teatre, perquè en teatre jo crec que hi ha una cosa que és molt interessant, que una cosa és escriure... A mi m'agrada escriure obres de teatre i que me les dirigeixi una altra. I la visió del director o la directora de cop et descobreix coses del text o dels personatges que tu no eres conscient de que hi podien ser, no? I això enriqueix el producte des del meu punt de vista.
Sí, abans has dit una cosa de que en teatre a vegades tens una mica més de llibertat que no pas potser a la televisió. Jo recordo una idea molt bona que potser no va arribar a bon port, que el 2001 Hi havia una sèrie que es deia Moncloa, digue-me. La idea era bona, com deies, no? Però era Telecinco i era l'Espanya de la majoria absoluta de José María Aznar. I aleshores jo recordo comentaris de gent involucrada en aquesta sèrie que recorda amb estupor algunes dinàmiques de censura al voltant d'aquesta sèrie, que el que volia era fer una mica de sàtira política al voltant d'uns polítics absolutament ineptes que eren salvats contínuament pels funcionaris que els envoltaven. Això, ara com ho recordo? Perquè això és 2001, això fa molt de temps.
Com ho recordo? Com un infern, ho recordo. Sí. Allò va ser horrible, perquè al principi la sèrie havia de ser una cosa i va acabar sent una altra molt diferent, precisament per les ingerències polítiques. Ingerències polítiques a través de la cadena, perquè la història de Moncloa, diguem-ne, és que quan es va comprar el projecte hi havia un director de dramàtics determinat que amb el canvi polític van fer fora, i aleshores allò que havien comprat no els agradava i van intentar, bueno, ho van manipular tant com van poder, no? I va ser bastant desagradable, perquè realment sí, hi havia censura, s'intentaven imposar coses, tipus, queremos que José María Aznar aparezca en un capítulo, i em vaig quadrar i vaig dir, bueno, si aparece, aparecerá como pizzero, però no va aparecer como presidente del gobierno. I al final no va aparèixer, però, bueno, ens van censurar, ens van posar molt de cul.
Sí. És més difícil fer humor a l'Estat que a Catalunya?
Clar, és que jo n'he fet molt poca.
Bueno, quin tipus d'humor, no? Jo crec que hi ha un tipus d'humor que sí, jo crec que sí que és més complicat fer a Espanya que no pas a Catalunya,
sí.
Potser.
Humor polític?
Humor, sí, o autocrítica, potser polític o social, no? Coses sagrades, intocables, que a vegades doncs, sí. Allà costa més.
Sí, jo crec... Clar, jo la meva experiència és molt sesgada en aquest tema perquè vaig treballar en aquesta sèrie, no? Però per altres referents, jo què sé... Polònia no ha funcionat mai allà. Exacte. Un programa tipus Polònia, que Minoria ho ha intentat fer diverses, sí. Ho va intentar fer i no va colar, no? No va funcionar aquest tipus d'humor. Aleshores, potser sí que és una miqueta més difícil, o potser s'està poc acostumat a riure's d'un mateix.
És impossible, Sergi, repassar una per una totes les sèries que has guionitzat, però aquesta, sens dubte, és una de les més especials.
Montpermayer!
Un moment. Prepara't, col·lega, que la diva va calenta avui.
Ei, hola. Tu no has escrit aquesta merda? Què vol dir que el López té halitosi i no pot fer petons? Què significa aquesta merda de roba que em poses, que és de la primera època del Salvador Alsius? I aquests cabells amb aquestes madalenes que sembla el Rafael.
Home, Sánchez, les madalenes són les teves.
Són les meves? Ah, sí? Doncs mira... Estàs despatxat.
En aquest episodi apareixes tu, perquè parodieu el rodatge de la pròpia sèrie, no?
Sí.
Tinc meta.
Tinc meta, exacte.
Era meta televisiu, no? És anem a ensenyar com són, de veritat, entre cometes, els actors que interpreten la sèrie. Sí, i vaig sortir. Com que jo també vaig, a part de fer veterinària, vaig estudiar interpretació al col·legi del teatre. Doncs m'agrada. En les sèries en les que...
el cap una mica entrant, no?
Intentar treure una miqueta al cap encara que sigui en un capítol.
Per cert, en Plats Bruts, si no m'equivoco, va ser la primera sèrie catalana en què els guionistes signàveu el capítol.
Sí. Això és el que em referia, no? La sensació de aquest és el meu capítol, encara que tothom hi acabava fotent cullerada i bé que fèiem. Però sí, a més ho vam lluitar molt perquè aparegués el nostre nom i aparegués el nostre nom gran, no? Que la gent el veiés.
De qualsevol manera.
Sí, ja. Perquè ja fins i tot així ens trobàvem en situacions en què ens trobàvem el Jordi o el Joel, la gent, i li deien, hòstia, i això que us inventeu cada dia? Dius, no ho veus que està signat, que això posa guió, fulano de tal o... Pues la gent es pensava que ho improvisaven tot, no?
Yeah.
I vam voler reivindicar d'alguna manera la feina que fèiem prèvia, no? Tots, inclús el Jordi i el Joel, que també escrivien.
Jo recordo que sovint recordes la influència que va tenir els Monty Python i la comèdia britànica així més intel·ligent, cruel, en alguns moments, que se'n riu de les pròpies misèries i fa autocrítica, no?, i destripa les coses sagrades d'una societat. Tu creus que ara mateix tenim o teniu els guionistes catalans una brúixola com aquesta o està tot una mica més dispers?
Bueno, no ho sé, potser està una mica... més dispers, però també perquè hi ha molta més oferta, no? És a dir, ara es fan més coses, no? Hi ha molts guionistes catalans que treballen, tant aquí com sobretot a fora, no?, per fer productes de fora, i podem disparar cap a molts llocs, no?, però jo crec que es fan coses molt, molt interessants. Els referents d'ara, en els referents d'ara tenim coses molt interessants, no? Abans teníem això, no?, els Monty Python amb humor, no?, o les sèries britàniques tan serioses com de comèdia, però ara també tenim llocs on ens podem intentar emmirallar i aprendre una miqueta, no? Estic pensant, jo que sé, en Succession, no?, per exemple, i m'encantaria poder fer una sèrie així, o Fleischman is in Trouble, no?, que és meravellosa també. Mm-hmm. Hi ha sèries que són molt intel·ligents i que apunten molt amunt ara mateix.
És molt curiós que diguis això de Succession, perquè el seu creador, que es diu Jesse Armstrong, que és un guionista britànic, al Regne Unit és molt, molt, molt famós per les seves sèries de comèdia. Ah. O sigui, és un guionista de comèdia,
sí.
I tot i que arreu del món és molt conegut, o pràcticament únicament conegut per Succession, sí, com sí. Si fos un bolet de sobte, qui és aquest senyor?
Sí.
És Jesse Armstrong. Yeah. Allà el coneixen per Peep Show, que és una sèrie de comèdia de dos amics que comparteixen pis a Londres i les seves cabòries i etc. I allà, per ells, pels britànics, la primera és Peep Show.
Clar.
I després ve Succession, potser. I em recordava molt, potser, la teva situació, no? Imagina't que ara tu te'n vas a HBO, te'n vas a Netflix o te'n vas a Apple TV o el que sigui, fas una sèrie que triomfa tot el món, i a Catalunya tu series sempre conegut per Plats Bruts.
Sí, sí.
I després aniria bé, potser una altra, no?
Però no està malament, tampoc, no?
No, mentre vagin mirant l'altre, també.
Ah, i tant.
Això m'és sí. Igual. Però és interessant, mira, no ho sabia jo això, veus, tampoc, però ara que m'ho dius també penso, és que a mi Succession m'agrada molt perquè en el fons...
És una comèdia.
És una comèdia molt amarga i molt cruel, però és una comèdia.
És un col·laborat.
Total,
sí, aquesta
total.
Sèrie Succession la poses als anys 90 en una tele en obert, en lineal, i seria una...
Sí, sí.
Un col·laborat familiar meravellós.
Té moltes coses, eh? Vull dir, també els anglesos tenen el que tenen, i clar, l'arrencada és el Ray Lear.
Sí.
I ja
100%.
Ja parteixes d'una premissa molt bona, no? Això ja et posa en un lloc molt, molt elevat i molt, molt interessant.
Sí.
Hem parlat de Plats Bruts, bueno, hem parlat de moltes de les sèries, però després de Plats Bruts vau passar a una altra comèdia, Jet Lag, 2001, en aquest cas, i tu també en vas ser guionista.
Personal, tu. Ai, mai m'hagués pensat que me'n sortís tan bé i en tan poques classes. Ui, mireu, aquí explica milers de tècniques. Sabíeu que se li pot tallar la respiració a algú donant-li un cop de puny en lloc de donant-li una mala notícia? Guai, eh?
Cinc dones, protagonistes. 2001. Allò ho vau fer intencionadament? Va sortir així?
Jo vaig entrar quan la sèrie estava feta, eh? Vull dir, vaig entrar a la segona temporada.
Val.
La primera temporada, el coordinador de guions era el Cesc Gai, que era també creador de la sèrie, i ell ho va deixar per anar a fer cine, i és com vaig entrar jo, ja m'ho vaig trobar fet, vull dir, la major part de la feina me la vaig trobar feta, però va ser una experiència molt, 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 molt xula fer Jet Lag i treballava molt colze a colze amb la Míriam Iscla, que era el contacte, no?, que teníem entre la taula de guió i el plató, que, per exemple, això jo crec que és una de les coses bones de les sèries en les que he treballat i que en les que estic fent ara també he intentat que hi fos, que hi hagués algú, no, que hi hagués una línia no interrompuda entre guió i rodatge, no? Perquè moltes vegades a la taula de guió es diuen coses que es perden pel camí, i aleshores amb el director o la realitzadora o qui sigui li arriba el guió i hi ha coses que no entén perquè no ha estat allà. Aleshores, si hi ha algú que ha pogut seguir tot el procés, és molt més interessant, no? Això passa perquè hem decidit que passi així, per aquesta raó, i es pot explicar a la gent i la gent ho acaba entenent. I a Jet Lag fèiem això, no? També igual que Plats Bruts.
Precisament tant Plats Bruts com Jet Lag són dues sèries que potser no... jugaven una miqueta a viure en el límit amb algunes línies vermelles, segurament. Creus que es pot jutjar productes del passat en base als cànons i als estàndards del present?
Jo crec que no, però jo crec que moltes coses que jutgem ara des d'una òptica actual, jo crec que ens és possible que ens equivoquem, no? Perquè... fa 20 anys les coses es veien d'una manera diferent, no? I evidentment que hem evolucionat i hem de ser conscients de veure-ho i dir, ostres, això no estava bé, però això significa que aquestes persones fossin d'una manera... Jutjar-les trobo que no hauríem de jutjar les coses sense posar-les en el context d'aquell precís moment. No? És com, jo què sé, jutjar comportaments masclistes de fa 200 anys. Dius, bueno, fa 200 anys és que tota la societat era extremadament masclista, no és només una persona, no? El problema era la societat. No? I igual algú que semblava una miqueta més feminista, vist des d'ara, era tremendament masclista, no? Però bueno, hem de posar les coses en el seu context, crec jo.
Ara, Sergi, vull preguntar per què estàs fent ara, què et queda per fer, quins moviments, quines coses tens entre mans. T'ho pregunto ara, de seguida tornem i ja remetarem el programa d'avui.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, i aquest cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'App Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Sabies que climatitzar la llar amb aerotèrmia és 4 cops més eficient que amb una caldera de gas? I que si tens plaques solars és el millor complement per reduir encara més la factura? Contracta la teva aerotèrmia abans del 31 d'agost amb Solideo i emporta't gratis un termòstat intel·ligent. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum. En un plis, ja. Pim, pam. Crystal crack?
Crystalbox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps. Estalvia diners.
Soc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan l'inquilí em va deixar de pagar el lloguer i em van ajudar a recuperar els meus diners. O quan vaig rebre aquella notificació d'Hisenda que podia haver acabat amb multa.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca allà al 900-106-08.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
3 minuts i clavarem les 12 en punt del migdia. Estem parlant amb el Sergi Pompermayer, una de les persones que està darrere de moltes de les sèries mítiques de TV3. Escolta, Sergi, què tens ara entre mans? Quins projectes tens?
Doncs entre mans tinc una sèrie que s'acaba de rodar aquest divendres, que es diu Jo mai mai, on he treballat com a guionista i com a coordinador de guió, un equip de guions molt guai, on hi ha persones des dels 23 anys fins als 50 i pico que tinc jo, fins als 55. I tinc això, tinc Amèrica, que tornarà a la Villarroel el desembre que ve, i el projecte de fer-ne un llargmetratge de l'obra de teatre.
D'Amèrica?
Sí.
Mira, sorpresa. Això és exclusiva?
Sí.
Això és exclusiva, eh? No?
Sí, sí, això no ho sap ningú més.
I podem dir qui està involucrat, director... O...
No, això encara no se sap, no estem amb... a les beceroles, vull dir, s'ha escrit unes primeres versions del guió i ara s'ha de moure per trobar primer finançament i trobar director o directora, ja veurem qui... Sí, qui s'enamora del projecte, no?
Serà la teva primera pel·lícula?
Serà la meva primera pel·lícula,
què?
Sí. Molt bé, doncs m'ho he passat molt bé. Perquè en una pel·lícula pots dir baixa l'helicòpter, dius, ja veurem si baixa després. Però d'entrada t'ho pots plantejar, no? Pots posar-ho sobre el paper i deixar volar la imaginació i fer créixer la història, de fet.
Clar, com a guionista també s'ha de ser consumidor de sèries, pel·lícules i tal per ser un bon guionista.
Sí, jo crec que per ser un bon
tu
guionista.
Tu mires moltes sèries, eh?
Jo miro moltes sèries i llegeixo molt també. Jo crec que sobretot si vols explicar històries el que has de fer és anar amb les antenes molt posades, ser un cotilla. La meva parella és actriu i quan anem a sopar el més interessant sempre està a la taula del costat. Per ella, per mirar comportaments, i sí, jo per sentir
per
què diu, què diu la gent, no? Som
d'aquí poden sorgir idees, de guions.
Sí, 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 clar, i de la família i dels amics i de la vida, no? Hem d'intentar explicar la vida posant-li una miqueta de poètica, no? Però explicar la vida per intentar entendre'ns nosaltres una miqueta, no per donar solucions, per intentar entendre coses de nosaltres mateixos que no acabem d'entendre mai.
Doncs, Sergi Pompermayer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Gràcies
aquí
al
Morra, ha estat un plaer. Igualment. Tu aquesta estona, Carles Parelló, moltíssimes gràcies a tu per escoltar-nos. La setmana que ve tornes.
Tornem.
Ja veurem de què parlarem.
Ja veurem.
Nosaltres tornem demà aquí al Morra, a les 8. Demà que és 15 d'agost, a les 8. Fins